abans que el món els canviï a ells.
Change the world before the world will change you.
Escolteu-lo a l'app de RAC1 i RAC1.cat. Amb l'impuls de CaixaBank Day One, el servei per a startups, scale-ups i inversors de CaixaBank.
Escolta, nosaltres a Espanya hi ha els Javis, los Javis, els directors de cinema i actors, los Javis. Nosaltres tenim el Xavis, Xavi Pardo molt i millor. Xavi Rocamora. Però escolta, molt millor guapets, que carai, que ara us oferiran tota la informació a punt. Però abans, imagineu que avui comenceu a construir la casa vostra i al juliol ja esteu banyant-vos a la piscina, mare de Déu, amb banyador o sense... com preferiu, escolteu.
Música sense discos. Cotxes sense benzina. Feines sense oficines. Cases sense totxos. Descobreix les cases de nova generació de Pret-a-Porter Cases. Construïdes en només 4 mesos i amb preu tancat. Pret-a-Porter Cases. Destruïm mites. Construïm cases.
Bon dia, són les 2:01. Els bombers donen per controlat l'incendi de Calafell. El Baix Penedès fa tot just una hora que l'han pogut donar per controlat. Aquesta hora encara hi treballen una vintena de dotacions i no serà fins aquesta tarda que començaran a retirar efectius quan vegin que ja no hi ha més fumeres a la zona afectada. El foc ha afectat una superfície de 24 hectàrees i ara s'investiguen les causes de les flames que va arribar a amenaçar dues urbanitzacions. El foc, però, no ha afectat cap habitatge i els veïns ja han pogut tornar a la normalitat.
RAC 1 migdia amb Xavi Pardo i Xavi Rocamora.
És una informació que acabem de saber. Avui també parlarem sobretot de pensions, perquè fa tot just uns minuts també el govern espanyol i els sindicats han escenificat l'acord per reformar-les. De fet, ho estan fent ara mateix. UGT i Comissions Obreres han donat llum verda per unanimitat a aquesta reforma de les pensions, tal com s'esperava, i aquesta tarda el ministre José Luis Escrivá defensarà la reforma davant la comissió del Pacte de Toledo. Al RAC 1 migdia també parlarem d'una presumpta violació per part d'un menor. Un altre, els Mossos van detenir la setmana passada un noi de 15 anys a Esparreguera, al Baix Llobregat, acusat d'agredir sexualment una noia de 13. I encara abans dels esports, us direm que l'Escolania de Montserrat obre les portes a les noies per primer cop en un miler d'anys d'història, no en el cor titular, però sí que en crearà un de cambra amb veus masculines i femenines d'entre 17 i 24 anys. Xavi Rocamora, bon dia.
Bon dia, Xavi.
Pedri podrà ser titular pel clàssic de diumenge, Dembélé, en canvi, està descartat.
Després d'un mes de baixa, el migcampista canari ja està recuperat i diumenge apunta a la titularitat per enfrontar-se al Real Madrid. En el cas de Dembélé, el club prefereix ser prudent i no reapareixerà fins després de l'aturada. Sobre el clàssic, avui també s'ha fet oficial que l'equip blaugrana lluirà un logotip de Rosalía a la samarreta, concretament serà Motomami, el que substituirà el logotip de Spotify. Tot plegat el dia que es tanquen els vuitens de final de la Champions a les 9, Madrid-Liverpool, amb avantatge dels blancs que van guanyar 2-5 a l'anada, i Nàpols-Eintracht de Frankfurt, amb 0-2 favorable als italians. Tots dos partits en directe a RAC1. D'ahir destaca la golejada del Manchester City 7-0 contra el Leipzig. I fora del vessant esportiu, novetats en el cas Negreira. El jutjat d'instrucció número 1 de Barcelona ha admès a tràmit la denúncia de la Fiscalia i la querella de l'àrbitre Xavier Estrada Fernández.
I l'últim titular és pel temps. Aquesta tarda el vent afluixarà a tot arreu. Mònica Usart, bon dia.
Bon dia. Sí, durant el matí encara ha bufat amb cops d'entre 50 i 70 km per hora a les comarques del sud i també punts del Pirineu, però a mesura que avanci la tarda afluixarà a tot arreu. Una tarda de sol, bandes de núvols prims i amb temperatures que baixen respecte a les d'ahir, sobretot en punts de la costa i del prelitoral de Barcelona, i en canvi pugen al Pirineu i també a les comarques de Ponent. Demà serà un dia de sol, pugen les temperatures, excepte a les comarques del sud, temperatures màximes que es mouen entre els 18 i els 24 graus i amb vent que es notarà cap a les comarques de Girona, i entre divendres i el cap de setmana reculen més aquests termòmetres.
Són les 2:04.
RAC 1 migdia.
Informació que hem sabut fa només uns minuts. Els bombers acaben de donar per controlat l'incendi forestal del Baix Penedès després de posar al límit algunes de les cases de dues urbanitzacions, a Masmel i Bellamar. La lluita dels bombers durant tota la nit i matinada ha permès estabilitzar el foc a primera hora i fa poca estona han aconseguit assegurar ja tota aquesta zona afectada. Última hora des de la zona de l'incendi a Calafell. Esteve Giral, bon dia.
Bon dia, Xavi. Doncs sí, bones notícies. L'incendi de Calafell entra en fase de control. Ha estat poc després de la 1 de la tarda quan el cos de bombers ha constatat que el foc passa d'estabilitzat a controlat, de manera que ja no hi ha flama al lloc. Sí que encara es poden veure a la zona algunes fumeres, això sí, sense pràcticament foc, sense ja flama a aquesta hora. La feina dels bombers durant la nit i matinada ha estat clau, ho deies. Ahir a la nit i els vols de la mitjanit també, defensant algunes cases de les flames d'un incendi que va arribar a tocar d'algunes cases de les urbanitzacions de Masmel i de Bellamar. Mar Gil, la sotsinspectora dels bombers, explicava fa poca estona que ja no hi ha foc al lloc.
No hi ha flama activa, exacte. L'únic que es veu és això, fumarals. El que hem vist més és fumarals, fum, vale? Que pot estar en zona cremada, especialment es troben en zona cremada. Hi ha alguna en zona verda, però bé, els agafem ràpids i els apaguem.
Es continuen investigant les causes d'aquest incendi, com explicaves. Una hipòtesi sobre la taula, pel que hem pogut saber fa poca estona a RAC1, una línia elèctrica propera a la zona forestal podria ser l'origen del foc, no confirmada, però, aquesta causa pel cos d'agents rurals que segueix investigant aquest incendi. De poca extensió, no és massa, un foc forestal de menys de 30 hectàrees, això sí, de gran perill per la proximitat amb zones habitades.
Els veïns, Esteve, de l'organització de Masmel i de Bellamar van patir en veure com s'apropava cada cop més el foc a casa seva. Les flames van cremar alguna tanca, fins i tot algun jardí. Els veïns, però, no és el primer cop que pateixen per casa seva per culpa d'un incendi forestal.
Doncs no, no és el primer cop, i ens explicaven aquest matí quan recorríem l'urbanització de Masmel que, per exemple, l'any 2006 ja un altre incendi forestal a tocar també de casa seva els va posar contra les cordes, amb l'ai al cor. Parlàvem amb l'Òscar Pelaez, un dels 30 veïns evacuats ahir la nit de l'urbanització de Masmel per culpa d'aquest incendi. De fet, les flames van arribar a 5-6 metres de la porta de casa seva, i amb en Pere Artés, que va estar confinat també a casa seva amb la família. Tots dos ho explicaven a RAC1.
Va picar un mosso d'esquadra que el foc el tenia molt a prop, bueno, de fet estava allà, i venia cap acá, cap aquí. I van dir que marxéssim, van agafar els nens, la gossa, i van marxar. I de fet hem passat la nit fora.
Bueno, amb bastanta preocupació, perquè clar, cada vegada s'acostava més a casa. Però bueno, van venir els serveis d'extinció ràpidament, i bueno, més o menys ja ens van tranquil·litzar, i bueno, tothom a casa tancat i deixar fer la feina, i ja està.
A la zona propera a les urbanitzacions no s'havia fet la neteja del sotabosc, ho ha explicat l'Ajuntament de Calafell. No ho havien fet perquè sempre es fa més tard, a la primavera, i enguany doncs han canviat les regles del joc amb aquest hivern extraordinàriament sec i també calorós en algunes fases. Per tant, caldrà fer canvis davant d'aquesta emergència climàtica que acaba provocant incendis forestals també a l'hivern.
Gràcies, Esteve, doncs, per aquesta última hora des de Calafell. Incendi, per tant, controlat per part dels bombers, i la línia elèctrica que s'apunta cada cop més com a possible causa d'aquest incendi forestal al Baix Penedès. Ho diem a la portada, és un dels temes que tenim en dansa. Hem actualitzat fa pocs minuts l'estat de l'incendi. L'altre és el govern espanyol i la reforma de les pensions, perquè ara mateix des de Moncloa estan escenificant amb els sindicats l'acord per reformar el sistema de pensions. Els detalls concrets no es coneixeran fins la tarda, però el gruix dels canvis sí: increment de totes les pensions garantit, disminució de la bretxa de gènere amb pujades molt més importants per les dones i pujada general de les cotitzacions socials de tots els treballadors. Aquest acord, que ara signen el ministre de la Seguretat Social i els sindicats, ja passarà pel pacte de Toledo aquesta tarda i demà s'aprovarà en un consell de ministres extraordinari. L'entrada en vigor de totes les novetats serà progressiva al llarg dels propers 12 anys. Anem, doncs, cap a Madrid per saber-ne els detalls. Jordi Armenteres, bon dia.
Sí, bon dia. En espera de tota aquesta lletra petita, els sindicats treuen pit d'haver aconseguit una revaloració general per situar la pensió mínima al llindar del salari mínim interprofessional, que a dia d'avui seria per sobre dels 1.000 euros mensuals. Això sí, el compromís és assolir-ho el 2027. El secretari general de la UGT, Pepe Álvarez, així ho ha explicat aquest migdia.
La subida de la pensió mínima és otro hito. Pensar que en el año 27 la pensión mínima de nuestro país va a estar en el entorno del salario mínimo interprofesional creo que representa un cambio sustancial también por lo que hace referencia a nuestro sistema de pensiones.
I pontificant que la reforma garanteix la sostenibilitat de tot aquest sistema a 27 anys vista, fins al 2050.
La patronal Jordi se'n desmarca, repetint que el nou sistema de pensions aturarà la recuperació econòmica i, sobretot, la creació de llocs de treball.
Sí, ho argumenten per l'increment de les quotes socials. El govern espanyol encara no ha publicat la memòria econòmica, però sosté que aquest increment no és exagerat en cap cas perquè, a més, les quotes socials han anat baixant progressivament al llarg de les últimes dècades. Així ho ha denunciat el president de la COE, Antonio Garamendi, aquest matí a Ràdio Nacional d'Espanya, i així l'ha contestat també María Jesús Montero.
La solució no és subir indiscriminadament esas cotizaciones sociales a trabajadores y autónomos. Se saltan acuerdos ya tomados.
Cada vez que se pone una propuesta encima de la mesa, siempre hay agoreros que dicen que eso va a destruir riqueza o va a destruir empleo, y luego los hechos demuestran justamente lo contrario.
I en tot aquest debat i negociacions, el Partit Popular se'n desmarca, es desmarca de la reforma de les pensions, tot i l'acord amb la Comissió Europea, i fa costat a la patronal.
Gràcies, Jordi. Mantenim línies obertes a Madrid, però abans un altre apunt de l'actualitat econòmica, perquè la poc un altre banc, aquest cop el Crèdit Suís, faci fallida, està tenint de vermell les borses europees. L'IBEX 35 perd a l'entorn d'un 4% i s'allunya un altre cop dels 9.000 punts. La borsa de París, l'alemanya i la italiana baixen també entre un 2 i un 4%. El banc suís ha sabut avui que el seu màxim accionista, el Banc Nacional Saudita, no tornarà a invertir diners a l'entitat. Això ha fet créixer els dubtes sobre la viabilitat del banc a les portes d'una nova reunió demà del Banc Central Europeu, on, si no hi ha cap canvi d'opinió, es decidirà una nova pujada dels tipus d'interès. I ara sí, manteníem línies obertes a Madrid perquè Isabel Díaz Ayuso justifica que el seu vicepresident rebi una ajuda econòmica destinada a consumidors vulnerables. Segons el digital Infolibre, Enrique Osorio es beneficia de l'abonament de calefacció perquè té una família nombrosa i perquè l'ajuda no té en compte el patrimoni dels sol·licitants. Doncs bé, el vicepresident assegura que no pensa dimitir, com li demanen alguns partits. Des de Madrid, Arnau Bañé, bon dia.
Bon dia, Osorio és la mà dreta d'Ayuso a la Comunitat de Madrid i tot i tenir un patrimoni de més d'un milió d'euros, s'hauria beneficiat d'aquesta ajuda contra la pobresa energètica. En total, són 195 euros a l'any. Preguntats per si és moral que el vicepresident rebi aquests diners, tant Isabel Díaz Ayuso com Enrique Osorio mantenen que no implica cap incongruència.
Si fueran únicamente ayudas sociales como tal, o fueran en detrimento de otras personas, es decir, tú cobras una beca y se la estás detrayendo a una familia que lo necesita más, sí, puede ser. Esto no se lo quitas a nadie.
Es dinero del gobierno de España. Ellos son los que han determinado quién debería recibirlo. Voy a recibir todas las ayudas que den en favor de las familias numerosas.
Segons la informació oficial de l'Assemblea de Madrid, el vicepresident Enrique Osorio és el diputat més ric del Parlament. Cobra gairebé 105.000 euros cada any.
Gràcies, Arnau. Això a Madrid. Mentrestant, aquí a Catalunya, l'oposició força que Carles Campuzano comparegui al Parlament per explicar la promesa d'una residència a Santa Coloma de Gramenet a l'alcaldable d'Esquerra, Gabriel Rufián. Tots els grups, tret d'Esquerra, han votat que el conseller de Drets Socials vagi de manera urgent a la comissió del RAM a explicar aquestes declaracions, que troben escandaloses. Marc Martínez Amat.
La petició l'han fet el PSC, Junts per Catalunya, els Comuns i Ciutadans, i s'hi ha afegit la resta de l'oposició, que veuen intolerable que es vinculi la construcció d'una residència al color polític d'un ajuntament. Han exigit explicacions al conseller, el diputat socialista Raúl Moreno, la dels Comuns Jéssica González i el de Ciutadans Joan García.
Exigim aquesta compareixença urgent del conseller Campuzano. No pot tenir la sensació la ciutadania de que aquí les residències o els serveis públics es reparteixen en funció del color polític.
Em sembla d'una irresponsabilitat i d'un xantatge electoralista l'anunci que es va fer fa dies, i em sembla adient que vingui en aquesta comissió.
Això és intolerable, això és un xantatge que no podem permetre. No es pot utilitzar recursos per fer electoralisme.
Esquerra s'ha quedat sola oposant-s'hi. El diputat Bartomeu Compte ha intentat respondre a les crítiques.
El govern de Catalunya ara i sempre treballa per tothom, sense mirar colors ni interessos particulars. Els recomano que recuperin les declaracions que va fer el mateix conseller Campuzano, recuperin la intervenció del vídeo amb la seva total literalitat. I a partir d'aquí veurem les coses d'una manera diferent de com vostès les volen fer veure.
De fet, el que va dir Carles Campuzano en el vídeo amb Gabriel Rufián és que Santa Coloma necessita una segona residència i que es posarà d'acord amb l'Ajuntament per construir-la. Ara bé, Esquerra va explicar a Twitter que el candidat i el conseller han acordat la residència si els republicans són decisius en el proper mandat.
Doncs precisament el mateix Campuzano acaba de parlar sobre aquesta qüestió. El conseller de Drets Socials assegura que la residència Santa Coloma es farà mani qui mani a l'Ajuntament.
Si hi ha una residència a Santa Coloma de Gramenet promoguda per l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, mani qui mani a Santa Coloma de Gramenet, benvinguda per part de la Generalitat i ganes de la Generalitat d'ajudar el municipi de Santa Coloma de Gramenet, com intentem ajudar en els 900 i escaig municipis que té aquest país, sempre amb els límits dels pressupostos que tenim, que pues, són limitats i que el conseller de Drets Socials voldria tindre més, més recursos.
Campuzano diu que tota la polèmica l'ha provocat l'oposició per desgastar el govern. Ara és un quart tocat de 3, 2 minuts i tornem.
El meu català suma.
El meu català suma.
El meu català suma.
El meu català suma.
Al carrer.
A classe.
A la feina.
Al comerç.
Al mercat.
A les xarxes.
De festa.
A Barcelona, el teu català suma.
Ajuntament de Barcelona.
Hola amigos, hoy en Brico Aprendiendo íbamos a hablar de cómo instalar vuestro césped artificial en el jardín, pero hemos pensado que es mejor que llaméis a Césped Solución. Es rápido, fácil y para toda la familia.
Césped Solución, césped artificial de fabricación europea, de calidad, con 8 años de garantía y equipo propio de instaladores. Más información en la web céspedsolución.es.
¿Tens objectes antics i els vols vendre? Miquel Cornelles, compra-venda d'antiguitats. Comprem mobles, pintura, escultura, rellotges de luxe i joies antigues. Comprem herències i pisos sencers. Màxima serietat i discreció. Miquel Cornelles, compra-venda d'antiguitats. Telèfon 699 47 59 49.
Em vull vendre el cotxe, vendre el cotxe.
A Vender Mi Cotxe et comprem el cotxe.
Però com? On i quan? Si no tinc temps.
Fàcil i molt de pressa. No cal ni demanar cita. Vine amb el teu cotxe, accepta la millor oferta i abans de 30 minuts tu i els teus diners estareu de tornada a casa.
Vinga, venda el cotxe a Vender Mi Cotxe.
Som a Barcelona, al carrer Rocafort 78, Cornellà de Llobregat i a Sabadell.
Una mica més gran que Sicília i més petita que Suïssa, Taiwan és la perla de l'Indo-Pacífic. Una alteració del seu statu quo canviaria la face del món. Serà Taiwan la Ucraïna de demà? Vanguardia Dossier respon aquesta pregunta a la seva nova monografia. Ja a la venda a quioscos i llibreries. Vanguardia Dossier. Anàlisi per tenir opinió.
Escolta, el sents?
Sí, és el so del mar.
I al vell mig de l'Eixample. Ara el restaurant El Cangrejo Loco et porta al mar a l'Eixample. Reserva a elcangrejoloco.com.
Un restaurant únic a l'Eixample.
Descobriu i endinseu-vos a l'univers RAC1 via RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1.
Registreu-vos.
RAC1.cat.
És fàcil.
RAC1 migdia.
Passant 2 minuts d'un quart de 3, nou cas d'una violació per part d'un menor, ara a Esparreguera, al Baix Llobregat, ho ha avançat el periòdico. Els Mossos van detenir la setmana passada un noi de 15 anys per presumptament haver agredit sexualment una noia de només 13. Segons les primeres investigacions, tots dos es coneixien perquè anaven al mateix centre per fer classes de reforç. Més detalls, Mar Poyato.
Sí, els Mossos van detenir el noi el dia 8, que ja ha declarat davant del jutge de menors i ha quedat en llibertat vigilada. També té prohibit acostar-se a menys de 250 metres de la víctima. Segons explica el periòdico, els fets haurien passat el 5 de març. El noi va anar a buscar la noia sobre les 5 de la tarda i se la va endur a casa seva dient-li que hi hauria més gent, però no era veritat, estaven sols. La menor ha explicat que el noi la va portar a la seva habitació, primer la va convèncer per gravar un vídeo fent-se petons i després, aprofitant que la noia es va quedar mitja dormida, l'hauria violat. La mare de la víctima explica que la seva filla pren una medicació que li provoca son i esgotament físic. L'Ajuntament d'Esparreguera coneix l'entorn tant de la víctima com també del suposat agressor i diu que provenen de famílies vulnerables que serveis socials atén des de fa anys per problemes severs.
Els experts creuen que l'accés prematur a la pornografia està directament vinculat amb l'augment de les agressions sexuals entre menors. Alguns estudis alerten que fins a un de cada 5 nens de 8 anys ja hi ha tingut accés, i no perquè ho hagin buscat expressament, sinó perquè s'hi han trobat mentre eren a internet. Ho ha explicat al Monarracú el doctor en Sociologia de la Universitat de les Illes Balears, Lluís Ballester, que ha advertit que sovint els menors normalitzen les actituds violentes del porno.
Quan un adolescent als 15 a 16 anys ja ha vist 1.000 hores de porno, és que sense ni que se n'adoni, no? Hi ha el que nosaltres diem la desconnexió de l'empatia, la naturalització de la violència, l'habituació. De tal manera que aquesta desconnexió de l'empatia cognitiva els hi fa que no puguin valorar bé, no valorin bé el mal, la magnitud del mal o del dany que poden fer.
I el conseller d'Educació, Josep González Cambray, diu que hi ha investigacions obertes en tots els centres amb menors implicats en aquest tipus d'agressions sexuals. Ara ve alerta que serà complicat erradicar aquests comportaments.
L'escola no deixa de ser reflex de la societat i, per tant, aquestes actuacions passen a les escoles. Malauradament seguiran passant. Per molts protocols i per molts recursos que hi posem, en continuarem havent. Millorarem els protocols, millorarem el que calgui, sempre ho fem. I aquí és en tots ens hem d'emplaçar a millorar aquesta detecció, des de les famílies, des dels centres educatius, els mateixos companys. Hi ha moltes violències que són invisibles a ulls dels adults.
Cambray ho ha dit des del Saló de l'Ensenyament, que s'ha inaugurat aquest matí a Fira Barcelona. Aquest any té l'objectiu de recuperar els 85.000 visitants de l'edició anterior. Pràcticament tots els expositors d'universitats, centres de formació professional i ensenyaments artístics estan plens d'estudiants que volen saber quines opcions tenen per encarar el seu futur professional. Des de Fira Barcelona, Maria Costa, bon dia.
Bon dia. Les cares d'alguns estudiants és d'estar totalment perduts, però n'hi ha d'altres que hi van amb les idees clares.
El grau d'intel·ligència artificial, podries anar més informació.
Jo, almenys, vaig superperduda, per això he anat a preguntar sobre relacions internacionals.
I ara, doncs, estem buscant altres universitats si ofereixen alguna carrera que ens cridi l'atenció.
D'altres expositors reivindiquen oficis que pengen d'un fil, com per exemple els conductors d'excavadores. En parla la Fundació Laboral de la Construcció.
La gent jove no té referents i llavors la imatge que es té des de fora és que un sector precari, que realment quan treballes al sector no és així. Les condicions salarials són molt interessants.
Hi ha estudiants, com aquesta jove extutelada, que encara ara el futur.
Estoy interesada en sacarme la ESO y no sé cómo hacerlo, ¿sabes? He perdido mucho tiempo y quiero informarme un poco de todo.
El Saló ha reforçat aquest any l'orientació individualitzada amb psicòlegs i pedagogs i van des d'estudiants fins a famílies.
Estic entre, bueno, seguir amb gestió administrativa a finances o integració social.
Algo se le ha aclarado las ideas.
Els professionals expliquen que el que fan simplement és acompanyar-los per confirmar els seus interessos.
I no deixem l'àmbit de l'ensenyament perquè la Cambra de Comerç de Barcelona denuncia que hi ha un dèficit de finançament a l'educació pública a Catalunya. En un estudi sobre progrés i benestar, l'organisme diu que la despesa per alumne als centres públics no universitaris hauria d'augmentar més d'un 11% per semblar-se a altres països europeus amb un nivell de PIB similar, Montse Martí.
Una de les conseqüències d'aquest dèficit és que falten professors, segons la Cambra, i això posa en risc la qualitat de l'ensenyament públic. El responsable d'estudis de la Cambra, Joan Ramon Rovira, diu que en les escoles amb alumnes amb menys recursos la falta de professors encara és més evident.
Aquí, si hi hagués més capacitat per gastar, ho podrien gastar de forma més intel·ligent i més eficaç per tenir no només un nombre inferior d'alumnes per professor, sinó que aquests professors puguin una dedicació més intensiva als seus alumnes. I això on és important? Perquè no és important de la mateixa manera tot tipus de centres. Això és un entrebanc i és una dificultat en aquells centres educatius que tenen fonamentalment alumnes d'un nivell socioeconòmic més baix.
Segons l'estudi Indicadors de Progrés i Benestar de la Cambra, Catalunya és el territori juntament amb Madrid amb el nombre mitjà d'alumnes per professor més alt. La Cambra també assegura que cal dedicar més recursos a la formació professional perquè és clau per casar l'oferta i la demanda de treball i intentar canviar la idea que fer carrera universitària és millor per trobar feina i tenir un bon sou que fer una formació professional. La Cambra insisteix que és una llegenda que cal combatre.
Des d'ara fins al 2030, la Generalitat farà obres en més de 400 quilòmetres de carreteres del país per intentar evitar-hi els xocs frontals. Calculen que així es reduiran fins un 20% els accidents mortals a tot el país. En els trams on es facin aquestes obres es posaran elements físics per separar els carrils de sentits diferents i de tant en tant hi haurà un tercer carril per poder avançar a la Laia Colomer.
En 8 anys es faran obres en més d'una vintena de trams de carreteres de la Generalitat. Algunes ja han començat, com la variant de Banyoles o la C15 entre Vilafranca del Penedès i Cabrera de Noia, i d'altres ho faran aviat, com la C12 entre Amposta i Lleida. Són carreteres amb força mobilitat i proporcionalment amb molts accidents mortals, sovint per xocs frontals. El conseller de Territori, Juli Fernández, diu que allà on es facin les obres, els accidents mortals poden pràcticament desaparèixer.
Intervenint en el 7% de la nostra xarxa bàsica de carreteres, puguem reduir la mortalitat en el total en un 20%, i en aquestes carreteres en concret reduir-les entre un 80 i un 100%.
De fet, en alguns trams de carretera que ja fa uns anys es van fer obres similars, els accidents mortals s'han reduït un 92% i en cap ha estat per xoc frontal.
I encara parlant de mobilitat, el RAC acusa l'Ajuntament de Barcelona de començar la casa per la Teulada. Denuncia que han començat o s'han planificat una vintena d'obres que afectaran la circulació de cotxes sense abans haver millorat el transport públic. Una oportunitat perduda, segons el RAC, que augmentarà les congestions. I la responsabilitat no és només del govern de Colau, sinó de la manca de visió metropolitana de diferents governs i de la falta d'inversió, especialment en trens. Benet Íñigo.
Segons l'anàlisi del RAC, Barcelona té ben resolta la mobilitat interna per la gent que viu a la ciutat, i el gran problema és la gestió dels que hi venen a treballar de visita o per accedir a serveis. 900.000 persones al dia que ensopeguen amb la manca de planificació metropolitana. El president del RAC, Josep Mateu, denuncia que no s'ha invertit, per exemple, en Rodalies.
Rodalies hauria de ser el metro. Què ens ha passat a Rodalies? Que des dels anys 80 aquí no sabia fer res. I el que estem arreglant en aquests moments no són grans inversions en trens, etc. No vindrà demà passat, perquè tenim un problema de Rodalies de 10 anys.
Per això proposa la creació de grans aparcaments a les estacions de tren de l'àrea metropolitana i lamenta que els serveis de bicis o motos compartides vagin per municipis. La tempesta perfecta arriba, segons el RAC, quan aquests problemes amb el transport públic es combinen amb les iniciatives del govern d'Ada Colau.
Les companyies de les Amples seran molt bona solució per la gent que viu segurament o pels residents d'aquella zona, però no serà una bona solució per tot el que és la seva àrea perifèrica. O sigui, jo crec que hem de pensar sempre en tot el que passa al voltant, que la ciutat, jo crec, no és només dels residents. O sigui, que aquestes actuacions, i a l'Aitana és un altre cas, els veig com molt forçades.
Mateu també ha criticat que l'Ajuntament ha modificat el Pla Cerdà sense consens, i això afecta tant la circulació com el repartiment de mercaderies.
Per cert, que des d'avui la T-Jove s'amplia fins als 30 anys a l'àrea metropolitana de Barcelona. Té un preu únic per totes les zones, és 40 euros, però atenció, perquè ja no es pot comprar en el format tradicional de cartró, només es pot fer servir a través de la targeta T-Mobilitat. I abans dels esports, també us direm que l'Escolania de Montserrat incorporarà noies per primera vegada en 1.000 anys d'història. Crearà un nou cor format per nois i noies de 17 a 24 anys, Laia Framis.
El nou cor de cambra de l'Escolania de Montserrat cantarà un cap de setmana al mes quan actuï. L'Escolania descansarà i així els escolans podran passar més temps amb les seves famílies. El prefecte de l'Escolania, Efrem de Montellà, destaca que per primera vegada hi haurà veus femenines.
Una de les preguntes que més vegades se'ns han fet sempre és per què no hi ha nenes a l'Escolania. Nosaltres seguim una tradició que és la que és i volem que continuï igual, però també veiem que havíem de donar resposta amb aquesta demanda, no? Aleshores, doncs, per poder incloure totes les noies que també els agradaria cantar i ser escolanes i cantar aquí a Montserrat, doncs hem decidit crear un segon cor. Estarà format per nois i noies entre 17 i 24 anys.
El monestir treballa amb la idea que aquest nou cor no professional comenci a cantar el curs vinent. Les primeres audicions per formar-ne part seran el 27 de maig i el 3 de juny. Es busquen nois i noies d'entre 17 i 24 anys amb un bon nivell de lectura musical, experiència en cant coral i que siguin sensibles amb la religió cristiana.
RAC 1 migdia amb Xavi Pardo i Xavi Rocamora.
En esports, Pedri apunta la titularitat pel clàssic de diumenge. Dembélé en canvi descartat.
Sí, el migcampista ja està pràcticament recuperat i diumenge podria fins i tot sortir d'inici per enfrontar-se al Real Madrid, ben al contrari de Dembélé, amb qui s'ha optat per la prudència i no reapareixerà fins després de l'aturada, tot plegat el dia que el Barça ha fet oficial, tal com us va avançar RAC1 la setmana passada, que pel clàssic de diumenge l'equip lluirà el logotip de Rosalía a la samarreta. Concretament serà de Motomami.
RAC 1 migdia.
Només 4 dies pel clàssic de la Lliga, i mentre el Madrid és a les portes de la tornada dels vuitens de la Champions d'aquesta nit, el Barça gaudeix de l'últim dia de festa. Marta Ramon, bon dia.
Hola, bon dia.
Excepció, clar, dels lesionats, que continuen amb la seva recuperació, i en aquest sentit us ho ha avançat RAC1, ara ho dèiem. Pedri podrà jugar al clàssic i apunta a l'11 titular. En canvi, Dembélé definitivament descartat.
Sí, les sensacions del canari són tan bones que, pel que sabem, a RAC1 podrà jugar de titular sense problemes ni riscos. El de Tegueste ja va fer part de l'entrenament de dilluns amb l'equip. Tant ahir com avui ha treballat a la ciutat esportiva, malgrat que l'equip té festa, i la idea és que l'entrenament de demà a la tarda, el de divendres i el de dissabte, ja completi les sessions amb normalitat amb el grup. Ara per ara està 100% recuperat, i si no hi ha cap daltabaix d'última hora, Xavi podrà posar-lo d'inici si ho creu convenient. Això sí, sortint de lesió, Pedri no podrà completar tot el partit i per precaució haurà de ser substituït abans del minut 60. Demà farà just un mes que va lesionar-se el recte anterior de la cuixa dreta a l'anada del play-off d'accés als vuitens de l'Europa League contra el Manchester United al Camp Nou, un trencament que va fer que fos substituït al minut 41 de partit. Aquest matí, a més de passar proves mèdiques, Pedri també les ha passat Dembélé, unes proves que han confirmat que l'extrem francès no podrà jugar diumenge. Tot i que ja s'han superat les 6 setmanes pronosticades inicialment, s'imposa la cautela per la naturalesa de la seva musculatura. Per tant, per precaució, Dembélé no reapareixerà fins després de l'aturada, que li anirà bé per fer net del del tot i no exposar-se a una recaiguda.
I no cal dir que el vestidor del Barça celebra la recuperació de Pedri per tot el que porta l'equip. És una peça fonamental per Xavi.
Directament des del cos tècnic diuen que sense Pedri se'ls desmunta l'invent. Pedri s'ha perdut en total 6 partits per lesió que s'han traduït en 2 derrotes i 4 victòries. La derrota més dolorosa, la de Manchester, amb la conseqüent eliminació prematura de l'Europa League, i l'altra, la d'Almeria a la Lliga, 3 dies després de la decepció d'Old Trafford. I de les 4 victòries aconseguides, 3 han estat per la mínima, és a dir, guanyant per 1-0. De fet, amb Pedri a l'equip, el Barça només ha perdut el 14% dels partits i, en canvi, sense ell, n'ha perdut el 33%. Xavi és el més interessat en que Pedri reaparegui.
Pedri és molt important per l'equip. És un jugador importantíssim, vital pel nostre model de joc, perquè marca diferències, perquè té un tempo extraordinari dins del mig del camp, et genera coses en atac, et dona fluidesa en el joc.
Y encima, para nosotros es diferencial en el juego, ¿no? Lo que genera, va entre líneas y ataca la línea defensiva, puede dar el último pase, si a todo esto pues le suma asistencias, goles, pues estamos hablando de un jugador de los mejores del mundo en su puesto con 20 años, ¿no?
La temporada passada es va fer molt evident la transcendència de Pedri. Des de l'arribada de Xavi al capdavant de l'equip, només va guanyar la meitat dels partits quan Pedri va estar de baixa.
Això en el vessant esportiu. Que passi la Rosalía. Queda claríssim. Tema, o també relacionat, vull dir, amb el clàssic, us ho ha avançat RAC1 la setmana passada i ja és una realitat. Rosalía estarà present a la samarreta del Barça a Madrid de diumenge en el lloc de Spotify.
Sí, serà amb el logotip del disc Motomami, que alhora també apareixerà a la de l'equip femení quan jugui el clàssic de dissabte 25 de març a l'estadi Johan Cruyff. El 2022, les reproduccions de les cançons de Rosalía a Spotify van créixer més d'un 110% i va ser l'artista més reproduïda a la ciutat de Barcelona. La cantant ja s'ha fotografiat amb la samarreta en un balcó de Barcelona i el club l'ha penjada a les xarxes socials. A més, tant el Barça com Spotify com l'artista han difós continguts audiovisuals per promocionar-ho, com per exemple un spot en què es veu un operari del Camp Nou que escolta una cançó seva i aquí de sobte se li escapa la màquina que marca les línies del camp i dibuixa enmig del terreny de joc el logotip de Motomami. Rosalía ja va tancar el Motomami World Tour, una gira que la va portar per tot el món, però ara és a punt d'arrencar la seva temporada de festivals i això farà que no pugui ser el clàssic de diumenge. Es trobarà en terres sud-americanes perquè divendres i dissabte actua a Argentina i Xile, respectivament, i el 22 a Paraguai. Per tant, l'agenda de la cantant ho fa impossible. Aquesta acció publicitària s'emmarca en l'acord de patrocini entre el Barça i Spotify. El clàssic del mes d'octubre al Bernabéu, de fet, els blaugrana ja van portar el logotip del mussol de Drake.
I, de fet, Marta, les samarretes del Barça amb el logotip de Motomami s'han posat a la venda aquest matí. Quants bitllets de 100? Perquè les més exclusives han volat.
Sí, sí, les més cares. Una edició exclusiva de 22 exemplars, 11 de model masculí i 11 de model femení, que estaran signades pels jugadors i jugadores titulars dels dos clàssics. Aquestes samarretes han sortit a la venda a canvi de 2.000 euros.
2.000 euros,
Sí, en fi, molt assequible,
Xavalla,
això.
Sí.
I ja s'han esgotat, molt exclusives, de col·leccionista, i ja han volat. Encara en queden, això sí, les que no portaran signatura, que només amb el 400 euros.
Ah.
Amb el logo de Motomami, això sí, es poden obtenir en model masculí i femení, i n'hi ha un total de 1.899 exemplars. L'últim cop que ho hem consultat encara en quedaven.
Però correu per si de cas, perquè ja heu vist el que han durat aquestes més exclusives, les que tenien un preu més elevat, que costaven 2.000 euros. Rosalía al marge, i també aquests últims apunts esportius, encara farem un parell de punts més relacionats amb el Barça, un sobre Sergio Busquets, que ja ha rebut l'oferta de renovació del club.
Sí, després de la primera presa de contacte de dilluns, el club li ha fet arribar la primera proposta i ara el capità l'ha d'estudiar. Fins ara, el que el club li ha traslladat com a intenció al jugador és la possibilitat de continuar una temporada més una segona d'opcional. Totes dues parts saben que el seu nou contracte passaria per tenir un salari molt a la baixa perquè pugui encaixar en els límits del fair play que marca la Lliga i que s'ha marcat també el club internament. Busquets té pressa per decidir on jugarà la temporada que ve, amb la possibilitat oberta i negociada d'anar-se'n a la Major League Soccer, a l'Inter de Miami, i una oferta més recent i marejant pel que fa a diners del futbol de l'Aràbia Saudita. S'espera que a finals d'aquesta setmana pugui haver-hi una nova reunió per continuar avançant.
I l'altra història a explicar en clau Barça té a veure amb el juvenil blaugrana Lamine Yamal, que ha estat desconvocat de la selecció espanyola sub-17 sub-17 per un acte d'indisciplina.
Sí, ho va avançar el diari AS, també ho hem pogut confirmar a RAC1. El seleccionador Julen Guerrero l'ha deixat fora de la llista a ell i a dos jugadors més del Real Madrid i de l'Atlètic de Madrid per disputar la ronda d'elit del Campionat d'Europa de la categoria per un incident que, pel que sabem, afecta a una tercera persona. El Barça ha estat advertit del cas i també sancionarà el jugador sense jugar i amb alguna mesura més en clau interna.
Perfecte. Marta, moltíssimes gràcies.
Fins després.
El Barça, doncs, que ja mira cap al clàssic, en canvi, el Madrid té una parada intermitja, la d'aquesta nit al Bernabéu, tornada dels vuitens a final de la Champions. Que acaben avui mateix. Sabrem quins són els 8 equips ja que lluitaran per aixecar el títol. De seguida parlem de l'exhibició d'ahir del Manchester City, que va golejar el Leipzig per 7-0, però abans parlem dels partits d'aquesta nit, especialment, ara ho dèiem, d'aquest Madrid-Liverpool al Santiago Bernabéu. Oriol Jové, bon dia.
Bon dia.
Amb el Madrid que té un peu i mig, mínim un peu i mig, als quarts de final, després de la victòria per 2-5 a Anfield.
Sí, exacte, el Liverpool ho té molt difícil per remuntar l'eliminatòria, tot i que aquí encara hi ha el record del 3-0 que els Reds li van aixecar el Barça a les semifinals ara fa unes temporades. Aquest cop, però, la tornada no és a Anfield, és al Bernabéu, i a això cal sumar-li la irregularitat que està tenint l'equip de Jürgen Klopp fora de casa aquesta temporada. Només ha guanyat dos partits lluny d'Anfield aquest 2023, i a més arriba al Bernabéu després de perdre dissabte per 1-0 contra el QE de la Premier, el Bournemouth. També és cert que la setmana anterior havia pallissat per 7-0 el Manchester United, amb la qual cosa, doncs, aquest Liverpool està sent capaç del millor i també del pitjor. Quina cara ensenyarà avui l'equip anglès al Bernabéu? Doncs el tècnic Jürgen Klopp espera que la bona.
Sí, fa tres setmanes vaig dir, després del partit, que amb aquell resultat el Madrid ja està classificat per la següent ronda. Però ara, tres setmanes més tard, tenim un partit per jugar. I encara que tinguem només un 1% de possibilitats, m'agradaria intentar-ho. Som aquí per jugar contra un rival extremadament fort i intentar guanyar el partit.
Klopp té 5 baixes, les de Henderson i Vitecic, que ahir es van sumar a les ja conegudes de Luis Díaz, Thiago i Joe Gómez. El Madrid, de la seva banda, té encara la infermeria de Vitàlava, però Ancelotti, en aquest cas, recupera dues peces importants, Mendy i Benzema, i a més no té previst fer gaires rotacions. De fet, diu que, tot i els 3 gols d'avantatge, el seu equip ha de jugar com si l'eliminatòria estigués 0-0.
No vamos a plantear un partido teniendo en cuenta que tenemos ventaja, no, vamos a plantear un partido abierto donde queremos atacar, que queremos jugar nuestro mejor fútbol ofensivo. Como he dicho, no va a ser cálculo, esto es bastante claro, los jugadores lo entienden mucho bien, por esto pienso que mañana va a ser un partido abierto, porque Liverpool llega aquí a intentar de cambiar la dinámica de esta eliminatoria.
Per cert, serà el partit 300 de la història del Madrid a la Lliga de Campions. Començarà a les 9 al Bernabéu amb arbitratge de l'alemany Félix Baia, i a la mateixa hora arrencarà l'altre partit dels vuitens, l'últim, el Nàpols-Eintracht de Frankfurt, amb avantatge de 2 gols pels italians, que van guanyar el partit d'anada per 0-2.
Tots dos partits, per cert, els podran seguir en directe a RAC1 amb el Jaume Molló, i tot l'equip de la Champions es juga a RAC1 des de mitja hora abans, a partir de 9:15. Ho dèiem, d'ahir el que destaca sobretot és la golejada del City 7-0 i un senyor que es diu Erling Haaland.
Compte que Haaland pot obrir el marcador al minut 22 de penal, peu esquerre, gol! Compte dia. De Bruyne, el travessé, el rebot, Haaland, gol! El segon! Musiqueta! Música mestra! Que no en té prou! Que és voraz! Oh. És insaciable! Erling Haaland! Contra el City! Fa un altre l'equip anglès, i aquest també compta. Ui. En els dominis de Haaland. I ara sí, un altre.
Un altre?
D'aquí. Qui haurà marcat? Qui podria ser? Pregunta a la xarxa. Opció 1 Haaland, opció 2 Haaland, opció 3 Haaland i opció 4 Haaland. Qui ha marcat? Jo no descarto, si no canvien perquè tingui alguna molèstia, perquè Guardiola li vulgui donar descans, que Haaland superi avui els 5 gols en un partit, fins i tot, perquè és que hi ha un... mira, el cinquè. Gol!
Hala és el nom del dia, no cal dir-ho, després de marcar 5 gols en la golejada del Manchester City, el davanter noruec va fer els 5 gols en poc més, a més de mitja hora, i continua esmicolant tots els registres. Anem cap a Manchester. Miquel Agut, bon dia, vaja, bona tarda, oi?
Good afternoon, Xavi. Un Haaland que hi va fer 5 gols en 35 minuts i 5 gols en 8 rematades. És ja el màxim golejador de la història del City en una sola temporada. Fins ara el rècord era de 38. Ara que som a mitjans de març, ell sol ja n'ha fet 39 entre totes les competicions. I, evidentment, els mitjans locals se'n fan ressò. El Guardian titula Haaland arriba a noves cotes en un altre divertimento del City. El Daily Mail, un Haaland de rècord en fa 5 i el City es desfà de l'amenaça del Leipzig. El Daily Telegraph a la portada, show de 5 estrelles de Haaland. I a la crònica, un Haaland letal posa el somni europeu del City a la vista. I el The Mirror, aquest t'agradarà, Rocamora, fa cementisme. A la portada, Give Me Five, amb Haaland ensenyant la mà amb tots els dits oberts. I a la crònica, la portada és Leipzigi Stardust, fent un joc de paraules amb aquell cèlebre disc de David Bowie. En tot cas, Haaland és a totes les portades i ahir va ser el protagonista a la gespa. Amb 22 anys i 236 dies, un futbolista que va fer 5 gols en un partit i que no en té mai prou.
In my mind, I think I always have to look for the next...
La meva mentalitat és que sempre he de mirar endavant i voler-ne més, mantenir la fam. Sí que algú que ha marcat 5 gols ha d'estar content, però també n'has de voler més, esclar.
You have to be happy, but you have to want more, of course.
5 gols de Haaland, un altre de Gundogan i un últim preciós de Kevin De Bruyne, 7-0 contra el Leipzig, global de 8-1 a l'eliminatòria pel noruec, un cop de puny sobre la taula de l'equip Citizen a Europa.
Of course, they won the Premier League.
Esclar, el City ha guanyat la Premier League 4 vegades els darrers 5 anys, no m'han fitxat per guanyar la Premier, saben com fer-ho. Sóc aquí per mirar d'ajudar el club a arribar més enllà i guanyar la Lliga de Campions per primera vegada.
To win the Champions League for the first time.
Un Manchester City que ara jugarà 3 partits seguits a casa de competicions locals, contra el Burnley a la Copa aquest cap de setmana i després contra el West Ham i contra el Liverpool a la Lliga.
Gràcies, Agut, però aturem-nos una mica més en Erling Haaland, perquè amb 22 anys que té la criatura està rebentant, ara ho diem, tots els rècords. Albert Bassas, bon dia.
Bon dia, amb el 5 d'ahir, Haaland va igualar el rècord de gols en un mateix partit de Messi a la Lliga de Campions, que també els va fer amb el Barça contra el Bayer Leverkusen en aquell famós 7-1 de la temporada 11-12. De fet, només 3 jugadors han anotat 5 gols en un partit de Champions, i són Luis Adriano del Shakhtar, Messi amb el Barça i ara Haaland amb el City. I amb prou feines, com deies, també amb 35 minuts de partit, perquè els gols d'ahir van arribar al 22, al 23, al 45, al 53 i al 56. Només 22 anyets, i en la seva quarta temporada a la màxima competició continental, el noruec ja suma 31 gols en 25 partits, el jugador més jove que arriba a aquesta xifra gairebé un any abans que Messi, que va necessitar 48 partits. Neymar 49, Benzema 50, Mbappé 51 i Cristiano en va necessitar 74. Haaland, repetim, només en 25 partits. I si ampliem una mica el focus, el noruec ocupa ja el 19è lloc a la llista de màxims golejadors històrics de la Champions, superant en un gol jugadors com, atenció, Eto'o, Griezmann, Kaká o Rooney. I ara té en el punt de mira altres referents com Cavani, el Kun Agüero o Alessandro Del Piero. I, repetim, només té 22 anys. Pràcticament l'únic que li queda és superar els 17 gols en una mateixa Champions que ostenta Cristiano Ronaldo. No és impossible, però ho té difícil perquè Haaland està encara a 7 del portuguès, en du 10, és a dir, que ahir va fer tants gols com els que portava fins ara en aquesta edició de la competició. Haaland, per cert, ja està també el màxim golejador del City amb un total de 39 gols en una mateixa temporada, perquè ja en porta 39 en 38 partits, és a dir, més d'un gol per partit mirant totes les competicions.
I fent molt menys soroll que el City o que Haaland, l'Inter també s'ha classificat pels quarts de final, ho va aconseguir després de defensar l'1-0 de l'anada, ahir va empatar a 0 al camp del Porto, i per tant, en espera dels partits aquesta nit ja tenim 6 equips a quarts: Manchester City, Chelsea, Inter de Milà, Milan, Bayern de Munic i Benfica. Divendres a les 12 es farà el sorteig d'aquesta ronda de quarts de final a Nyon. I més enllà del Clàssic i de la Champions, busquem ara les novetats del cas Negreira, i l'última hora passa pel jutjat d'instrucció número 1 de Barcelona, que ja ha admès a tràmit la denúncia de la Fiscalia i la querella de Xavier Estrada Fernández. Benet Iñigo.
Doncs sí, i això vol dir que José María Enríquez Negreira, els expresidents del Barça, Rossell i Bartomeu, i els exdirectius Òscar Grau i Albert Soler, i també el club com a entitat jurídica, ja estan formalment investigats per la justícia. Els atribueixen possibles delictes de corrupció en l'àmbit esportiu, falsedat documental i administració deslleial. El primer que ha fet és encarregar a la Guàrdia Civil que investigui com es van fer els pagaments, amb quin objectiu, i també que repassi el patrimoni de Negreira i el seu entorn. Recordem que la Fiscalia apuntava a la seva denúncia que els diners havien servit per adulterar la competició a través dels àrbitres, però el jutge apunta que no es pot considerar que aquella sigui una investigació finalitzada i vol que la Guàrdia Civil concreti aquests aspectes. Un cop rebi aquest informe, el jutge cridarà a declarar als investigats que, atenció, no només són els noms coneguts fins ara, sinó també qui fos director general, CEO o tresorer del club entre els anys 2011 i 2014. I encara una altra novetat, les acusacions no només seran la Fiscalia i l'exàrbitre Xavier Estrada, el jutge ha acceptat que la Lliga de Futbol Professional sigui acusació particular, és a dir, la considera una possible víctima perjudicada de la trama i tindrà accés a tota la informació del sumari.
Gràcies, Benet. I més enllà d'aquesta última hora, el cas Negreira continua evolucionant. Ahir Josep Maria Bartomeu va negar a RAC1 una informació del diari El Mundo i ara Libertat Digital ha publicat uns informes que José María Enríquez Negreira li hauria fet al Barça. Comencem per Bartomeu. Albert Pedrol, bon dia.
Hola, Xavi, què tal? Bon dia. L'expresident blaugrana ha desmentit a RAC1 que tant ell com Sandro Rosell, com a presidents del Barça, paguessin l'exnúmero 2 dels àrbitres en defensa pròpia, tal com publicava ahir El Mundo. Bartomeu també ha volgut deixar clar que no tenien a sou Enríquez Negreira perquè veiessin una tendència dels àrbitres favorable al Madrid i fins i tot es posa a disposició del club si aquest volgués compareixer amb els quatre presidents implicats, els dos imputats, Bartomeu i Rossell, i els dos testimonis citats a declarar, Joan Laporta i Joan Gaspar. D'altra banda, Libertat Digital destapa, com deies, uns informes arbitrals que Enríquez Negreira hauria redactat pel Barça el 2012 en la seva suposada feina d'assessorament tècnic. Són documents que la policia hauria requisat a l'Escorcoll, a casa de Josep Contreras, exdirectiu del Barça, que va morir el desembre i vinculat també a la trama.
I què s'hi veu en aquests informes, Pedrol?
Doncs un d'ells és d'un partit contra el Mallorca del 2012 i Enríquez Negreira fa un escrutini d'Iglesias Villanueva, actualment al VAR. És un document farcit de faltes d'ortografia, val a dir-ho, i en el cas d'Iglesias Villanueva es destaca que estava molt ben preparat físicament i que sabia com i quan cridar l'atenció. L'informe afegeix que arribava bé a les jugades, que acostumava a encertar en les accions ràpides, però que en canvi tenia dubtes en jugades de córner. Tot això entre d'altres tecnicismes.
I relacionat amb el cas Negreira, ahir vam saber que el Barça ha fitxat l'advocat del procés, Andreu Vandeneinde, perquè faci l'informe de la investigació interna del club. Tornem ara a la Lliga, en aquest cas, perquè parlem del Girona, on es confirmen els pitjors pronòstics per Aleix García, que s'estarà entre 5 i 6 setmanes de baixa. Bassas.
El migcampista d'Ulldecona té una lesió al tendó del bíceps femoral de la cama esquerra i, malgrat que les previsions més optimistes contemplaven que no es perdés res més que el partit d'aquest dissabte a Vallecas, tenint en compte que després ve l'aturada per seleccions, el cert és que Aleix es perdrà uns quants partits més. Baixa contra el Rayo aquesta pròxima jornada, però baixa també contra l'Espanyol l'1 d'abril, baixa davant el líder del Barça el dia 10 al Camp Nou i probablement baixa també contra el Coel Elx el dia 16 d'abril, que és quan es complirien les 5 setmanes. Veurem si pot reaparèixer ja llavors contra el Valladolid previst pel cap de setmana de Sant Jordi, o si no, davant el Madrid, que visitarà Montilivi just després en jornada intersetmanal, però ningú li treu perdre's almenys els pròxims 4 partits. Sortosament pel Girona, almenys Oriol Romeu, la seva parella al mig del camp, no té res greu. Es confirma que només va ser una sobrecàrrega i en principi estarà disponible per jugar diumenge, igual que Borja també és substituït en el partit contra l'Atlético per precaució en el seu cas.
2-3 minuts, passen de 3 quarts a 3, ara la resta del futbol.
El comitè de competició ha fet públiques les sancions del Cádiz pels incidents del partit contra el Getafe. 4 partits a l'Edesma i 3 a Iza Carcelén, a més dels 6 partits per l'entrenador de porters i 4 pel segon entrenador Diego Rivera. Entre tots, 17 partits de sanció i una multa de 1.500 euros pel llançament d'objectes des de la grada. Encara a la Lliga Espanyola, avui s'ha fet oficial que Setangana farà l'himne del centenari del Celta. Es veu que el cantant madrileny és un fidel seguidor del club gallec i fa temps, el 2021, ja es va oferir per composar la cançó. Esportivament, avui, a banda de la Champions, també tenim un partit a la Conference, Basaksehir-Gent, a partir de les 6, i un parell de duels a la Premier, Brighton-Crystal Palace i Southampton-Brentford a 2:15.
I en setmana de poliesportiva comencem parlant de bàsquet i del Joventut de Badalona, que ahir va superar els 100 punts per primera vegada aquesta temporada i avui podria col·locar-se líder del seu grup de l'Eurocup, Oriol.
Els badalonins van apallissar el Cluj Romanès per 104-81 i a dues jornades d'acabar la fase de grups l'equip es podria posar primer si el Prometei ucraïnès part aquesta tarda contra el Burg a partir de les 6. Ara mateix el Joventut és segon i tot i que ja estava classificat matemàticament pels vuitens, ahir es va assegurar jugar aquesta eliminatòria a casa. Tot i així, l'entrenador Carles Durant encara en vol més.
Intentar quedar el més a dalt possible. Per això també, i he parlat amb el Patrick Richard, a l'última jugada hem atacat. Hem atacat perquè volem fer més punts i volem, mai se sap el que pot passar l'última jornada i, per tant, cada punt és important i nosaltres volem quedar el més a dalt. Quan acabi ja la primera fase, doncs després veurem qui ens toca o no. Però sí que tenim clar que volem quedar el més a dalt possible, si és primer millor que millor, i per tant això passa per guanyar-ho els 3 i seguir sumant punts.
Als verdinegres els queden 2 partits, la setmana que ve a la pista del Venècia i l'última casa el dia 29 contra el Llet-Cavallers lituà.
I pel que fa al Manresa, podria aconseguir que s'ha de mateix el bitllet pels quarts de final de la Champions.
Els de Pedro Martínez podien haver-se classificat ahir, però van perdre a la pista del líder del seu grup, el Bonn Alemany, per 85-75. De tota manera, estan pendents del partit que el Başakşehir turc i el Rit es juguen aquesta tarda, perquè una victòria del Başakşehir classificaria automàticament el Manresa pels quarts. Si en canvi guanya el Rites, els del Bages es jugarien l'accés als quarts en l'última jornada a la pista precisament dels lituans. Fins i tot en aquest cas ho tindrien força de cara, perquè els valdria perdre per 12 punts o menys per classificar-se.
I en tenis, avui arrenquen els quarts de final del Masters 1000 d'Indian Wells amb Alcaraz com a principal favorit.
Aquesta matinada ha aconseguit classificar-se davant el britànic Jack Draper, que s'ha hagut de retirar per problemes físics quan el murcià guanyava per 6-2 i 2-0. Alcaraz ara buscarà les semis contra el canadenc Félix Auger en un partit que no jugarà fins demà a les 7 de la tarda, perquè els quarts es divideixen entre avui i demà. El que sí que juga avui és l'altre tenista espanyol classificat en aquesta ronda, que és el malagueny Alejandro Davidovich, després que ahir al vespre eliminés el xilè Garín en 2 sets. Davidovich jugarà el partit del segon torn sobre les 11 de la nit hora nostra contra el rus Daniil Medvedev, que ahir es va carregar l'alemany Alexander Zverev. Tot plegat el mateix dia que l'organització del Godó, el Barcelona Open Bank Sabadell, ha confirmat la participació d'un altre top 5, el grec Stefanos Tsitsipas, finalista a les edicions del 2018 i el 2021. Recordem que a principis de setmana el noruec Casper Ruud ja es va afegir a Nadal i el mateix Alcaraz com a principals reclams d'aquesta 70a edició.
I Oriol, què ens falta per saber?
Doncs en Fórmula 1, a falta de confirmació oficial, Charles Leclerc començarà el Gran Premi d'Aràbia Saudita d'aquest proper cap de setmana amb una sanció de 10 posicions, perquè per solucionar els problemes de fiabilitat del seu vehicle, del seu cotxe, el seu monoplaça, en aquest cas, infringirà la normativa de la FIA. Mentrestant, a la Lliga Masculina d'Hockey Patins, avui hi ha 3 partits de la jornada del cap de setmana. A les 9, Arenys Caldes i Voltregà Lleida, i a les 10, Sant Cugat i Igualada. 3 partits amb interessos a la part baixa de la classificació. També comencen aquest vespre els vuitens de final de la Copa del Rei d'handbol, tot i que el Freiking Granollers no juga fins demà a la pista del Logroño.
Ja t'ha arribat, oi? Fa uns quants dies que ho expliquem, Oriol, que els Premis Drac de RAC1 ja tenen guanyadors.
I tant.
La categoria Sostenibilitat, la Fageda, Pablo Vidarte i Fundació Espigoladors. En la categoria Veu de l'Any, Imam Raisali, Miss Raisa. En la categoria Innovació, Núclia, Lactap, Ideal Barcelona i Cuideo. I en la categoria Històries amb Ànima, Quim Llisorgues. Enhorabona a tots. El dilluns 17 d'abril es farà la gala de lliurament dels Premis Drac a l'Auditori de Barcelona amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, CaixaBank, Kia, Factor Energia, Fiat Casagurances, Unió Suïssa Joiers i Vueling, i amb el suport de la Generalitat de Catalunya. Falten 7 minuts perquè siguin les 3. Fem una pausa i de seguida tornem.
RAC 1. Quan s'atrava la moto enmig de la calçada, sona així. I quan s'atrava la mateixa moto, però assegurada amb línia directa, així. Canvia't i t'abaixem el preu de l'assegurança de motos, sí o sí. Vine a directe a liniadirecta.com o truca al 917-700-700. El valor de ser directe. Consulta les condicions.
A Cotet són especialistes en audició.
Oh, i tant! Són fantàstics! A Cotet els audiòfons són gairebé invisibles i es poden connectar a la telefonia mòbil. Venim de comprar-ne uns per la mare, amb descomptes de fins al 60% en la segona unitat. I si compres les piles i els filtres per telèfon o a cotet.com, te'ls envien a casa.
Cotet, òptica i audiologia, cuidant els teus sentits des de 1902.
Vols deixar de pensar en quina hora poses una rentadora o un rentaplats? Il·lumina la teva factura de la llum amb plaques solars de Solideo, independitza't dels de sempre. Ho has de fer.
Amants de la Fórmula 1, ha arribat el nostre moment. Aquest cap de setmana, Gran Premi d'Aràbia Saudí. Tota la Fórmula 1, només a DAZN.
Mundo Deportivo presenta el seu nou canal de pàdel. Un nou espai a la web on podràs trobar la millor informació del món del pàdel. Alta competició, entrevistes, pàdel amateur, consells de material i pales de pàdel. Tot a càrrec d'Alberto Bote i Nacho García Perulero. Referents en la informació esportiva de pàdel. Entra al nou canal de Mundo Deportivo i gaudeix del pàdel.
Jo sempre jugo amb una pala de Paddle Shooter, perquè són pales personalitzades, fabricades de manera tecnoartesanal, amb materials de màxima qualitat, sistema antivibració i tens millor control. Ah, i perquè són fetes aquí?
Pala Shooter Paddle. Contacta amb nosaltres i personalitza la teva pala, la del teu club o la de la teva empresa. Més informació a shooterpaddle.com.
Vols saber una cosa?
Cuenta, cuenta.
Compte 10.
Què?
Doncs que amb el programa Mi BP t'estalvies 10 cèntims per litre cada cop que poses gasolina. I pots gaudir de molts més avantatges utilitzant la targeta Mi BP.
Anda!
No, anda no, en cotxe. Ja saps, compta amb nosaltres. Compta amb 10 cèntims per litre. Consulta les condicions a mibp.es.
RAC 1. La segona edició dels Premis DRAC organitzats per RAC 1 ja té guanyadors.
En la categoria Sostenibilitat,
La Fageda, Pablo Vidarte i Fundació Espigoladors.
En la categoria Innovació,
Núclia, Lacta, Ideal Barcelona i Cuideo.
En la categoria Veu de l'Any,
Iman Raisali, Miss Raisa.
I en la categoria Històries amb Ànima,
Quim Llisorgues.
El dilluns 17 d'abril, la gala de lliurament dels Premis DRAC a l'Auditori de Barcelona.
Enhorabona.
Premis DRAC. La segona edició dels Premis creats per RAC 1.
Tots som 1. Amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, CaixaBank, Kia, Factor Energia, Fiac Assegurances, Unió Suïssa Joiers i Vueling.
Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Evans, proveïdor tècnic oficial. Organitza Activity Experience.
L'agenda cultural amb el Festival de Cinema de Màlaga. El surrealisme arriba al festival amb els creadors barcelonins Burning Percebes. La parella creativa formada per Fernando Martínez i Juan González estrena a Màlaga El Fantástico Caso del Golem, una història onírica sobre l'amistat que protagonitzen Bruna Cusí, Lluís Tosar i Brais Efe. Anem cap allà, enviada especial de RAC1, Maria Cusó, bon dia.
Bon dia. Què passaria si un bon dia el vostre millor amic caigués per accident d'un terrat, però en arribar a terra es trenqués en mil bocins com si fos un ninot de fang? Aquesta imatge, manllevada d'un dels gags de la pel·lícula Top Secret, serveix als Burning Percebes com a punt de partida per explicar una història sobre els perills de l'individualisme actual, al més pur estil del realisme màgic. En parlen Fernando Martínez i Juan González a RAC1.
Amb tot aquest moviment, no, i pel·lícules que estan molt de moda dels coming out age, i normalment parlen, no, de nens de 14 anys que, no, i el seu pas a la maduresa, i nosaltres pensàvem, nosaltres mai hem arribat a la maduresa en aquesta, no? Un tio de 30 anys és el primer cop que diu, hòstia, que ara me tengo que ganar la vida, no? I la pel·lícula parla una mica d'això, d'aquest moment tan fràgil que és quan tot es trenca i veus la veritat, no? I dius, ah, esto es la vida, no? I ara me tengo que enfrentar a ella.
Aquesta agosarada proposta no és l'única estrena amb talent català que es presenta avui a Màlaga. El director afincat a Nova York, Àlex Lora, dirigeix Greta Fernández a Unicorns, també a Saxó Oficial.
I en teatre, Fàtima, de Jordi Praticoll, és la gran favorita a la 25a edició dels Premis de la Crítica d'Arts Escèniques. La producció del Teatre Lliure acumula 9 nominacions, seguida d'Animal Negre Tristesa, dirigida per Julio Manrique, que en té 6. Pel que fa a musicals, Golfos de Roma, de Focus, parteix amb 5 opcions a premi. Els guardons es lliuren en una gala estrenada el 3 d'abril al Teatre Romea. I el concurs Maria Canals torna del 19 al 29 d'aquest mes a Barcelona. En aquesta 68a edició, 76 joves talents de tot el món es donaran cita al Palau de la Música. Un any més, el concurs posa pianos de cua a l'espai públic, per Bàrbara Padilla.
Hi haurà 10 pianos al Passeig de Gràcia i també se n'instal·larà un a l'estació de metro de Diagonal. N'hi haurà 4 hospitals i el diumenge 26 n'hi haurà un sota l'edifici de RAC1. Ho diu el director del concurs, Jordi Vivancos.
Enguany el Maria Canals torna a envair les places i els carrers amb pianos de cua. Recuperem, després de la pandèmia, el piano de cua a l'intercanviador de Diagonal, un piano de cua al foyer del Palau per qualsevol persona que el vulgui tocar. Posarem pianos equipaments com el Liceu, el Born Centre Cultural o el Palau Robert, que també podrem trobar en hospitals o en altres estacions que ja hi són de forma permanent.
Aquest any un dels pianistes que tocarà al carrer serà Jesús Sánchez, que va néixer sense braços i toca el piano amb els peus.
I en música, l'Ildami serà el cap de cartell de l'Estrena Urbana, organitzat pel Festival Estrenes. M'he enamorat al supermercat, puja la calor, la primera edició d'aquest festival es farà el 13 de maig a l'antiga fàbrica Estrella Damm de Barcelona.
També hi actuaran la rapera Sofia Gavana, Mushka i el barceloní Mamadou Sha. L'objectiu és promocionar els artistes emergents. En parla el director del festival, Xavi Pasqual.
L'Estrena Urbana ha nascut també amb la mateixa voluntat de l'Estrena de ser una eina pels artistes i pel sector, que d'alguna manera se senti identificada amb aquesta nova escena, aquesta escena urbana, que cada vegada té més representants, que comença a tenir ni artistes doncs, que estan liderant d'alguna manera el circuit musical en català.
I qui també tindrà l'Ildami al cartell serà l'Ímbic. El festival Còmnium Cultural organitza els dies 5 i 6 de maig a Sitges. L'altre protagonista serà Triquell, d'Eufòria. En total, en aquesta segona edició hi actuaran una trentena d'artistes que cantaran en català, com Marina Herlop i els mallorquins de Sous. Actuacions gratuïtes.